Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Són les 12.
Els diumenges al migdia, de 12 a 1, per si t'has perdut alguna cosa, te la tornem a explicar a la setmana. Andreu Prunera repassa el més important del contingut informatiu dels últims 7 dies acompanyat de música especialment seleccionada, per estar al dia en una hora. La setmana, tots els diumenges de 12 a 1 del migdia amb Andreu Prunera, a Ràdio Móra d'Ebre, Cadena Ser.
Benvinguts a la setmana, un programa més, justament, a més, la setmana que ja comencem a donar el compte enrere a les eleccions municipals, perquè pràcticament tots els partits s'afanyen ja a tancar les llistes per les eleccions, que vindran el proper mes de maig, si se n'havien oblidat. Alguns partits ja tenen els caps de llista a punt i preparen els combats dialèctics amb els altres candidats, repassant l'actualitat municipal dels últims 4 anys, com a mínim. Sobre així, una època que podríem definir com a delicada per als informadors. Una temporada on s'examina al mil·límetre cada informació que es dona, es mesura el temps exacte de cada intervenció i els cops que apareix la veu de cada polític per les zones. Una època on la sensibilitat està, podríem dir, en un auge i on sovint el partit blau diu que l'informador és de color roig, però el partit de color roig diu que l'informador és de color groc i els grocs diuen que l'informador és blau. I sol passar. El que no saben és que la majoria d'informadors ja ens hem quedat pàl·lids i fa temps, perquè no ens devem a ningú més que no sigui, recordin, la nostra audiència. A ningú més. Gràcies, llavors, per escollir la nostra ràdio i els asseguro que no els defraudarem. Comença la setmana. I al programa d'avui, el quart de la temporada, repassarem les informacions més rellevants que ens han deixat els últims dies. Les novetats, com no pot ser d'altra manera, seran a les llistes electorals de cara al mes de maig, amb notícies fresques a Móra d'Ebre i a Flix, amb els dos alcaldes que optaran a la reelecció. D'altra banda, repassarem l'afectació que va suposar el temporal de neu i gelades d'aquest dimecres, i també repassarem les darreres novetats a nivell turístic a la Terra Alta i en el món de la cultura, perquè el llibre d'Andreu Carranza, El poeta del poble, ja és al carrer. I parlarem també amb Sisco Martínez, el president de l'única colla castellera de les tres comarques. Parlem, com ja saben, dels Brivalls de Cornudella de Montsant, que actuaran en 21 places durant la propera temporada, exhibint ja els seus castells de 7. I a la segona part del programa farem una mirada a l'actualitat de les comarques veïnes i repassarem també les previsions que tenim per la setmana vinent. Avui, però, hem de començar amb un clàssic de finals dels anys 60 i principis dels 70. Parlem dels Creedence Clearwater Revival i el seu Have You Ever Seen the Rain? Tot un clàssic. Comença, ara sí, la setmana.
Win.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I avui hem de començar parlant de les nevades, i especialment les nevades que van tenir lloc el dimecres, que van emblanquinar gran part de les tres comarques. El municipi més afectat va ser Pradell de la Teixeta, perquè a la Nacional 420, passat Falset, es va restringir el trànsit a vehicles pesats per la neu i el gel a la carretera. Durant el matí es va produir aquest accident entre un camió i tres turismes a Pradell de la Teixeta, que va obligar a restringir el trànsit, recordem, durant tot el matí. També a Tivissa, a la C44, es va restringir el trànsit als vehicles articulats pel gel a la carretera i també les acumulacions de neu. I també es van tallar les carreteres TV-7231 a Gandesa i la T334 a Horta de Sant Joan, com també la T704 a Vinebre, i també va afectar al trànsit la carretera de Rasquera a Cardó. El temporal de la neu també va afectar, com no pot ser d'una altra manera, el funcionament de les classes. A la Terra Alta es va suspendre el transport escolar i les classes per a molts dels centres d'ensenyament, com és el cas del Col·legi Públic de Gandesa, però també pel Col·legi Públic en Riu Gran Fonseré de Flix o l'IES Flix. A Tivissa també es va suspendre el transport escolar fins a l'Institut Juli Antonio de Móra d'Ebre. L'escola es va obrir, l'escola de Tivissa, però amb serveis mínims. I tot i això, el centre de dia de la gent gran es va haver de tancar. L'Ajuntament de Móra d'Ebre duplicarà l'espai del mercat municipal que té lloc cada divendres al matí al Passeig del Pont. Està previst que abans de l'estiu el mercat pugui traslladar-se a l'illa de Saurí, la finca que ha adquirit recentment el consistori municipal. L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, assegura que l'Ajuntament ha rebut una allau de sol·licituds de nous paradistes des que es coneix la nova ubicació del mercat.
Que no acabo d'entendre què és el que passa, però suposo que això entre els paradistes s'ho han degut anar explicant, i tenim una allau de peticions de paradistes que volen parar d'aquí al mercat de Móra d'Ebre, que és espectacular. Bueno, no sé si finalment podrem donar compliment a totes les sol·licituds, perquè tot i que pràcticament doblem l'espai, hi ha més sol·licituds de les que realment crec que finalment podrem atendre, no? Aquest mercat es pot convertir en un mercat, jo diria, de referència al territori.
El terreny de l'illa de Saurí actuarà també com a pàrquing gratuït per descongestionar el centre de la localitat.
No hem d'oblidar que aquest espai no el fem només pensant en el mercat. El fem pensant que durant la setmana ha de ser un pàrquing dissuasori i gratuït, i per tant doncs hem de condicionar-ho de la millor manera possible perquè la gent doncs pugui aparcar amb màxima comoditat i que els divendres de matí doncs pugui albergar el mercat.
Recentment s'ha instal·lat una vorera i un nou sistema d'enllumenat al camí que accedeix a aquesta illa de Saurí. En les properes setmanes està previst que es posi l'asfalt i posteriorment s'obrirà el trànsit. El mercat, però, no es traslladarà fins d'aquí uns mesos. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ha tombat el pla especial per construir l'abocador del Pinell de Brai previst en l'antiga argilera dels Prats, al municipi. La Comissió d'Urbanisme, que es va reunir aquest dijous a Móra d'Ebre, va denegar el pla especial urbanístic seguint les recomanacions de l'Agència Catalana de Residus, que no preveu la construcció d'aquest dipòsit en el pla de residus pels propers anys. Agustí Serra és el director general d'Urbanisme de la Generalitat.
Un informe, evidentment molt rellevant, que és el de l'Agència Catalana de Residus, un informe totalment desfavorable, en tant doncs, és una activitat no prevista en el pla, diguéssim, de desenvolupament de residus doncs, dins d'aquest quatrieni. L'acord que hem pres és de denegar el pla especial, per tant, tancar ja definitivament doncs, la tramitació d'aquest instrument.
Els veïns del Pinell de Brai van rebutjar construir aquest abocador en una consulta popular organitzada a l'octubre del 2010. El consistori de llavors, encapçalat pel grup de Convergència i Unió i amb Pere Martí com a alcalde, donava suport al projecte, que hagués aportat uns 300.000 euros anuals als comptes de l'Ajuntament. I la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre també va aprovar les modificacions del planejament urbanístic de Móra la Nova per acollir serveis funeraris. D'aquesta manera, l'edifici de l'antic escorxador municipal es considera apte per acollir el tanatori municipal, encara que fins ara era considerat sòl no urbanitzable i de valor agrícola. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, defensa que normalment es preveu aquest canvi en l'ús del sòl i que l'edifici del tanatori quedarà regularitzat fent només algunes petites modificacions.
És subsanar una, jo diria, una manca de previsió del planejament general de Móra la Nova. La veritat és que és bastant, bueno, estrany o inusual que un planejament urbanístic general no prevegi aquest ús, eh? És el cas del planejament de Móra, de Móra la Nova, que a través de l'aprovació, que és el que s'ha acordat definitiva d'aquesta modificació, doncs es regularitza, diguéssim, es contempla aquest ús amb determinades condicions dins del terme municipal de Móra la Nova.
I amb aquest tràmit s'han regularitzat les intervencions que s'han fet a l'antic edifici de l'escotxador municipal després que el jutge anul·lés la llicència d'obres que va concedir l'Ajuntament per tractar-se d'un edifici situat en sòl no urbanitzable. Per la posada en marxa del tanatori s'haurà d'esperar, però, a que el jutjat resolgui el recurs contenciós administratiu presentat per la funerària Priorat Ribera Terra Alta contra la concessió de la llicència d'activitat a la funerària Mena. El consistori de Móra la Nova espera solucionar tots els procediments en els propers mesos i que el tanatori pugui entrar en servei a principis del mes d'abril. La novel·la El poeta del poble d'Andreu Carranza ja es pot trobar a les llibreries. L'editorial Destino posa a la venda, a partir d'aquesta setmana, l'obra de l'escriptor riberenc guardonada amb el Premi Josep Pla d'enguany. La primera edició és de 8.000 exemplars i la novel·la tracta sobre la vida del poeta Jacint Verdaguer, posant èmfasi amb els seus episodis més truculents. L'autor, Andreu Carranza, assegura que, tot i haver rebut el Premi Josep Pla, finalment seran els lectors qui decidiran l'èxit de la novel·la.
Espero que el llibre tingui la rebuda que va tindre el premi i la difusió que va tindre. No? Després ja és qüestió dels lectors que entrin dins de la novel·la i del seu criteri, no? Ja queda en mans dels lectors.
La presentació oficial del llibre tindrà lloc el dia 26 de febrer a Barcelona amb una actuació del grup de rumba Lo Gitano Blanc, que lidera el propi Andreu Carranza. I després d'aquest primer repàs a l'actualitat setmanal, ara anem amb dos temes musicals, dos clàssics podríem dir, i comencem saltant amb els Tequila.
En mi cara, una brisa fresca me ayuda. mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a esa chiquilla por mi ventana. Porque yo llevo todo el día sufriendo y es que la quiero con toda el alma y la persigo en mis pensamientos de madrugada. Tengo una cosa que me arde dentro, que no me deja pensar en nada. Ay, que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Y yo la miro, y ella no me dice nada. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas. ¡Ay, cheque! Silencio que me desvive, me dice cosas que son tan claras que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla. Y yo le tengo que decir pronto que estoy loquito de amor por ella y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella. Que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I temps ara per reprendre l'actualitat que ens ha deixat aquesta setmana i hem d'entrar en les properes eleccions municipals del mes de maig. L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, ha desvetllat en aquesta emissora que espera tornar a ser el candidat a l'alcaldia de Móra d'Ebre en les properes eleccions municipals. Pinyol ha assegurat, però, que la candidatura està sempre condicionada a la decisió que prengui el Comitè Local de Convergència i Unió a Móra d'Ebre i també l'Assemblea de Militants.
Cop ens hem reunit i ens hem parlat, doncs no tindrem cap tipus d'inconvenient en tornar a intentar tirar endavant aquest projecte 4 anys més. No? Jo al davant, no diré pas el contrari. No? Insistixo, supeditat, lògicament, com no pot ser d'altra manera, a l'aprovació pertinent que ha de fer el Comitè Local de Convergència a Móra d'Ebre i la seva militància en assemblea reunits. No?
Pinyol espera continuar amb gran part de l'equip de govern actual per la llista electoral del proper mes de maig. Tot i això, assegura que hi haurà alguns canvis perquè alguns regidors que actualment formen part de l'equip de govern no tornaran a les llistes per decisions personals.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
L'alcalde de Flix, l'exsocialista Marc Mur, es presentarà també a les properes eleccions municipals amb una llista conjunta, però amb Esquerra Republicana. Mur destaca que en una època crucial pel futur de Flix és necessària una llista conjunta entre forces progressistes. Marc Mur és un dels coordinadors a les Terres de l'Ebre del moviment Avancem, que abandera l'exdiputat del PSC, Joan Ignasi Elena.
Estem parlant de dos llistes fent una. És a dir, davant situacions difícils, Flix ha comprovat que la suma de les esquerres és el que porta a l'èxit. Flix està vivint una de les situacions més complicades de la seva història. El país està vivint una situació com a mínim complexa i nosaltres pensem que segurament és el moment d'oferir a la ciutadania una única llista progressista.
L'alcalde de Flix ha assegurat també que tenen la intenció de treballar per formar un govern de concentració amb les altres forces municipals, com passa actualment amb exsocialistes, Esquerra i Convergència i Unió.
L'experiència ens ha demostrat que quan ens podem posar d'acord les coses com acaben sortint millor. L'experiència de fa dues legislatures i també l'experiència d'aquesta legislatura que estem vivint ens demostra que un govern d'unitat, de consens, acaba fent les coses més fàcils, no els que estem a l'Ajuntament, sinó els nostres veïns. De sortida, i per suposat, nosaltres treballarem perquè això sigui així.
Mur va participar el passat cap de setmana en la jornada municipalista d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre. Tot i això, l'alcalde de Flix no ha volgut desvetllar si encapçalarà la llista el proper mes de maig. I també anirà a les eleccions sota les sigles d'Esquerra Republicana l'exalcalde de Gandesa, Miquel Aubà, de la Federació d'Independents de Catalunya. Aubà destaca la claretat en els postulats d'Esquerra i té com a objectiu tornar a l'alcaldia de la capital de la Terra Alta.
Hem cregut que era el moment d'unir esforços i concretament per aquesta legislatura arribar a un acord en acord municipal per anar junts, per sumar local, sumar comarcal i sumar país.
Miquel Aubà va ser l'alcalde de Gandesa entre el 1999 i el 2011. El ple de l'Ajuntament del Pinell de Brai ha aprovat per unanimitat demanar a la Diputació de Tarragona que impulsi un pla d'ocupació per repoblar la Serra de Cavalls, un dels escenaris més cruents de la Batalla de l'Ebre. El 2011, un incendi va cremar unes 300 hectàrees a la serra i des de llavors no s'ha fet cap intervenció sobre el terreny. Per això, el consistori vol que s'inclogui el tractament de la Serra de Cavalls i Pàndols com una activitat dins del pla de foment de l'ocupació del 2015 de la Diputació de Tarragona. L'alcalde del Pinell de Brai, Lluís Melic, destaca la necessitat de plantar nous arbres a la Serra de Cavalls i també desbrossar la superfície afectada per l'incendi de fa 4 anys.
Repoblació en aquest cas en zones on és possible i en altres zones facilitar que hi creixi una altra vegada de la millor manera possible la vegetació. No és fàcil perquè al final la Serra de Cavalls és complicada per la manera com està, o sigui, com s'aixeca, de fet, perquè és molta roca i però sí que planteja una mica de veure de com podem treballar a l'hora de poder replantejar el futur de la serra.
Des del 2011, l'Ajuntament ha demanat en diverses ocasions aquest pla d'ocupació, sense èxit. Hostalers de la Terra Alta i el Matarranya han unit esforços en una iniciativa per combatre la davallada de clients habitual del mes de febrer. Diversos establiments regalen un llibre de literatura eròtica als visitants, escrit sempre per autors del territori. Les novel·les que s'ofereixen als turistes són El Café de las Tres, de Lola Salmerón, Criatures de Venus i Cupido en el Matarranya, de Francisco Javier Aguirre, i Amor prohibit, de Colla Valls. El president de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta, Felip Segura, destaca que amb aquest regal esperen crear un nou atractiu als seus hostals en lloc d'oferir alguns descomptes, com es fa habitualment.
Aquests mesos de gener i febrer són mesos bastant fluixos en quant a la recepció de visitants. És això que preferim, pues, en comptes de com fa tothom que fa descomptes i tal, pues, bueno, pues, trobo que és molt més maco, pues, poder regalar un llibre.
Enguany se celebra per segon cop aquesta iniciativa, anomenada Febre Eròtic, que està promoguda des de la llibreria Serret de Vall de Roures. I ara parlem de castells, i és que els Brivalls de Cornudella de Montsant actuaran en 21 places durant la propera temporada. A més, la colla va rebre el Premi Baròmetre Casteller el passat cap de setmana per haver augmentat un nivell als seus castells la temporada passada, fent ja castells de 7. Per això parlem amb el president, el Cisco Martínez. Senyor Martínez, quin és l'objectiu pels Brivalls de cara a la propera temporada? Consolidaran els castells de 7 o anem a pels de 8?
Al món dels castells el que s'ha de fer sempre és consolidar, has de consolidar. I l'any passat, la temporada passada, vam aconseguir superar l'objectiu i llavors aquesta temporada també aconseguir és consolidar l'objectiu dels castells de 7. És el principal, poder consolidar. Un cop has consolidat, llavors pots plantejar-te altres reptes. Els castells de 8, bueno, sempre es pot subir, però això queda molt lluny.
Són 21 actuacions, han dit que no estan totes tancades. Això és molt per la temporada i més per una colla
com vosaltres, com els Brivalls, que tampoc sou de les colles més nombroses de Catalunya, està clar?
Bueno, en som moltes, però cal tenir en compte que la temporada que fem doncs de 20, eh? N'hi ha una de més, i amb places noves, tampoc no en són tantes. Hi ha, tal com està el Montcasteller, hi ha colles castelleres que en fan 40 per temporada.
També ho vau recollir, no?, aquest passat dissabte a la nit, el premi del baròmetre casteller, no?, per haver arribat als pisos de 7 durant la temporada passada.
Sí, el dissabte ens vam donar aquest guardó, és un reconeixement a la feina feta, a tot l'esforç de tots els castellers que ens acollim cada dimarts i cada divendres al local que tenim a Cornovella, però que són castellers de tota la comarca del Priorat, amb un esforç i un treball que, bueno, que ha tingut la seva recompensa.
Suposo que va ser emocionant, no?, la gala d'entrega dels premis davant de totes les personalitats del món casteller de Catalunya i, bé, i rebent este reconeixement a Castells de Set.
Bueno, sí, va ser un moment molt emotiu i on venen flashos doncs, de tot el que ha sigut la temporada passada, tots els moments aquests que et vas recordant, doncs, la feina, el sacrifici, el repetir, el tornar a intentar-ho, el vinga, nois, que això ho podem aconseguir, i bueno, veus moltes imatges de la segona de la temporada passada.
Moltes gràcies, senyor Martínez, i molta sort. I amb els Brivalls de Cornudella acabem ja el repàs a l'actualitat d'aquesta setmana. Ara, un parell de temes musicals i tornem amb el més destacat de les comarques veïnes. Fins ara!
coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes.
Turn around.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Catalunya.
Temps ara per repassar l'actualitat que ens ha deixat aquesta setmana a les comarques veïnes. I és que els companys de SER Tarragona ens enviaven una notícia, que és que una de cada quatre empreses contracta els treballadors en funció del seu estat de salut. És el que conclou un informe de Comissions Obreres sobre la vigilància de la salut en l'àmbit laboral. Un 22% de les companyies demana als candidats a optar a un lloc de treball que primer passin una revisió mèdica i, posteriorment, en funció dels resultats, acaba o no amb un contracte sota el braç. És una tendència que es dona sobretot al sector dels serveis i en diferents tipus de feina. Montse Sanaugés és la responsable de Seguretat Laboral de Comissions Obreres a Tarragona.
Passen una revisió mèdica, després de la revisió mèdica diuen que aquesta persona no és apta pel teu lloc de treball, i ja està, i te l'exclouen. I si no és apta pel concret lloc de treball, s'ha de mirar el per què no i adaptar les condicions de treball a la persona. I sobretot a persones especialment sensibles. A nivell individual seria especialment sensibles, com són, primer, doncs, les dones embarassades o persones que tinguin especial sensibilitat en algun cas concret.
El mateix estudi també ha observat que només la meitat de les empreses fan revisions adaptades a cada lloc de feina. Acostumen a ser generals i es fan a tothom per igual. I l'Ajuntament d'Alcanar ha reclamat a la defensora del poble, Soledad Becerril, que obri una investigació per aclarir per què es va aprovar la declaració d'impacte ambiental del projecte Castor sense cap informe previ. El consistori disposa ara d'una carta al Ministeri on se li confirma aquest fet. La carta del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient arriba després que l'Ajuntament d'Alcanar hagués reclamat en més d'una ocasió informació sobre la tramitació del Castor. Quan finalment hi ha la resposta, ve la sorpresa perquè el Ministeri reconeix que no hi havia cap informe previ a la declaració d'impacte ambiental. L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, creu que això és del tot incomprensible.
I més quan era una activitat que, segons la pròpia Generalitat Valenciana, era una activitat potencialment contaminant. I aquí una qüestió d'aquesta magnitud no deixa de sorprendre'ns que no hi hagi cap informe jurídic sobre la declaració que estan tramitant.
L'Ajuntament d'Alcanar demana a la defensora del poble que intervingui donada la repercussió social i ambiental del projecte. I amb aquest despropòsit del projecte Castor que ens han passat les nostres companyes de Cerebre, arribem ja a la recta final del nostre programa. En breus, les previsions per a la propera setmana. Ara us deixem amb Bet i el seu Terra Trencada.
Heroes.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I pel que fa a l'actualitat de cara a la setmana vinent, hem d'esperar possibles novetats pel que fa referència a les properes eleccions municipals al mes de maig. La majoria d'alcaldes repetiran i ara fa falta que els partits de l'oposició moguin fitxa en municipis a més importants, com poden ser Móra d'Ebre o Flix. També cal destacar, cal estar atents a les novetats que hi pugui haver envers el Consorci de Residus de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, que es planteja tancar la deixalleria de Móra d'Ebre, com ja anunciàvem la setmana passada. A més, amb l'anunci afegit de la Terra Alta, que vol abandonar aquest consorci. I important, dilluns tindrà lloc el concurs de grenatges du Monde a Perpinyà, un certamen molt important per les denominacions d'origen del nostre territori, que poden recollir premis importants. A més, es podria desvetllar quina serà la seu del certamen de cara al proper 2016, on la Terra Alta ja ha presentat candidatura. I per acabar, aquesta setmana acabarà el període de votacions als Premis Enderroc, on el Gitano Blanc està nominat a les categories de millor cançó de folk i millor disc de folk per la seva rumba ebrenca. I amb aquesta rumba ebrenca us hem de dir adeu i fins la setmana vinent, que tornarem amb més actualitat, com no pot ser d'una altra manera, de casa nostra. Que tinguin un molt bon diumenge i també una molt bona setmana. Fins aviat!
La rumba que sona és la rumba ebrenca. La rumba que sona és la rumba ebrenca. L'home la catona. a la fragoneta. Toma la catone, pa' la fragoneta. La rumba que sone, es la rumba brenca. Que la rumba que sone, es la rumba brenca. Toma la catone, pa' la fragoneta. Toma la catone, pa' la fragoneta. Soc de la ribera, tinc padrí padrina, però els meus besavis van vindre d'Hongria. Una gota calor a la meua sang, hay una gota catalana, jo no sóc de fang. Tinc un iaio paio, fill d'aquesta terra, va morir a Pandós a l'última guerra. M'ha deixat herència un cabell ple d'ones i un banc a la horta. Que malacatones, la rumba que sona és la rumba brenca. Que la rumba que sona és la rumba brenca. Los malacatones pa' la fragoneta. Los malacatones pa' la fragoneta. I tots els meus primos estan escampats, ai, per la ribera i pel Priorat, ai, per la terra alta i també al Montsià i també al Baix Ebre. Jo sóc català i un iaio
calor
de la CNT i un tractant de mulers també era barber. M'ha deixat herència esta guitarreta, que la rumba que sone de la fragoneta. La rumba que sone és la rumba brenca. Que la rumba que sone és la rumba brenca. Los malacatones pa' la fragoneta. Los malacatones pa' la fragoneta. En la rumba que sone, en la rumba de brenca. Los malacatones a la fragoneta. Los malacatones pa' la fragoneta. De l'Hospitalet i del Colorado ha vingut a Flix a vendre al mercat. I a la cacharrina que lo porte de cap no vol ser rambler ni roba gallines, perquè roba el cor de les cacharrines. La Guàrdia Civil ja l'està buscant. Ha robat un tren per enamorar. Totes les cançons i aquí dalt del tren, que li agrada la festa i li agrada el mam. I quan puja el tren, que no li ve d'un pam. I quan entra el túnel, el del Guillemets, el tren de Pagí semblarà un roquet. I arriba a Mora, passarà de llarg el tren de Pagí i ja no pot parar. Pararà Rivera, que li darà patxin per la cremelera. I el poble de Flix i el poble d'Escó, que li darà patxin per un sol petó. I pel seu melic li dirà que ric, i pel seu mugró li darà un vagó, li darà un vagó ple de clavelitos. I a la
s'acaba de la barca que l'alcalde demana el nostre pare. Tot asco contesta, tot fent una veu, que cal conservar-la en bon monument. Que s'ha fet la barca on està? Veus secret ens diuen, la barca on està? Veu secretes diuen a la nuclear. El poble no para, reclama el que és seu, grans, petits i joves, tots fan una veu. Torneu-mos la barca, és dels nostres vells, i els joves la volen en record per ells. Que s'ha fet la barca? Veus secretes diuen a la nuclear. Que s'ha fet la barca? La barca on està? Veus secretes diuen a la nuclear. La barca, la.